Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La CUP alça la veu contra el darrer observatori sociològic, el primer completament gestionat pel nou govern. Segons la formació, Junts ha instrumentalitzat aquesta eina municipal i pública amb un criteri partidista i tendenciós. Un canvi que es fa notar especialment en preguntes sobre la immigració, de les quals s'indueixen a la xenofòbia, afirmen els copaires. Marcos Simarro és el portaveu de la CUP.
Volem denunciar, no, aquesta instrumentalització de l'observatori per part de Junts, aquesta inducció a plantejaments xenòfobs en aquesta enquesta i, evidentment, doncs, denunciar aquest interès partidista que hi ha darrere.
El PSC, soci de govern d'Esquerra i la CUP a l'anterior mandat, ha assenyalat Puigneró pels canvis introduïts a l'enquesta en un comunicat i ha instat a Junts i l'alcalde Vallès a rectificar aquesta situació immediatament. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana, que és soci de govern amb Junts, no sabia que en l'enquesta periòdica de l'Observatori Sociològic s'han inclòs aquestes preguntes sobre immigració amb un biaix tendenciós perquè la vinculen amb la delinqüència. En un comunicat de premsa, els republicans acusen el responsable polític de l'Observatori, que és Jordi Puigneró, tot i que no l'anomenen de deslleialtat perquè consideren que Junts s'han apropiat d'una eina pública com aquesta per preguntar a la ciutadania sobre qüestions vinculades a la seva agenda política. En els governs anteriors, l'Observatori Sociològic depenia de la regidoria de participació, que actualment és del republicà Francesc Duc. Però fruit del pacte de govern entre Junts i Esquerra, aquest va acabar depenent de la tinència d'alcaldia de Puigneró. I per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Transparència i Bon Govern, Jordi Puigneró, no creu que s'hagin equivocat amb les preguntes sobre immigració que s'estan fent aquests dies a la ciutadania a través de l'Observatori Sociològic, tal com han denunciat la CUP i del seu soci de govern, Esquerra Republicana. Considera que és un tema d'actualitat i que necessiten conèixer l'opinió dels santcugatencs. L'única autocrítica que fa és sobre el fet de no haver-ho parlat abans amb el seu soci de govern, Esquerra, i diu que ja ha parlat amb el portaveu republicà, Bernat Picornell, perquè no torni a passar en les properes edicions de l'enquesta municipal. Puigneró, però, diu que les preguntes que s'estan fent no són pas massa diferents a les quals es va fer el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat o les que han fet recentment institucions com Oxfam, Intermón o l'Institut Català Internacional per la Pau. Finalment, Sant Cugat ha estat un dels escenaris escollits per filmar la nova docusèrie 3CAT, Històries de la Primària, una sèrie documental on es mostra com treballen els professionals a mèdics d'atenció primària des de dins i al Capturó de Can Mates, que ha estat un dels centres que ha format part de la gravació per explicar la tasca que fan els diferents treballadors del sector. Més informació al següent butlletí horari com al portal web de Cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El calaix. El calaix. Mònica Socies.
Veure empetitir la ciutat pel microscopi invers en què es torna el mirallet retrovisor mentre ens allunyem de Barcelona, tot descosint la Diagonal, és un dels ritus que més m'acosten a la idea de llibertat quan arriba un divendres. Agafo la portada del llibre que presentem avui, El soroll de les absències, i precisament és aquesta mirada cap al retrovisor, aquesta mirada enrere que ens deixa la fotografia d'un far magnífic que anireu descobrint. Els que sou de les Terres de Tarragona ja sabreu aviat de quin far parlo. Podria ser aquesta metàfora del far de les nostres vides, no? Cap on hem d'anar, aquella brúixola, aquella mirada. El soroll de les absències de la Fátima Beltrán Curto ha estat un llibre que m'ha sorprès amb un final que absolutament no esperava. Una obra publicada per a l'Edis Editorial i que és el retrobament, no?, amb la Fàtima, perquè no és la seva primera novel·la, és la segona, i jo ara estic molt contenta perquè aquesta segona ja és en català i això m'ha agradat molt. Fàtima, benvinguda.
Hola, benvinguda. No, bueno, ben trobada. Sí, bueno, és la tercera, però és veritat que en la segona era en castellà també, sí. Igual la primera i la segona, i te vaig enganyar per a que m'entrevistessis.
Però clar, per mi és la segona que llegeixo, perquè la primera no l'he llegida. La segona, la veritat és que també va ser una descoberta. La teva imaginació i creativitat no tenen límits, eh? Tot s'ha de dir.
Bueno, esta és la idea, no? Perquè si tinguessin límits tampoc potser no em dedicaria a passar hores davant del paper.
Canción bajo el agua va ser la meva descoberta i arribes amb aquest soroll de les absències i ens tornes a sorprendre. Inspiració. Jo vull saber en què t'has inspirat.
Era una idea que me bategava pel cap feia temps, ¿vale? Perquè m'agradava, quan era més jove, encara soc jove, el teatre que escrivia el Tennessee Williams o l'Eduard Albee, m'entretenia molt llegint, no? I era un ecosistema que me recordava molt el de la meva terra, i també les personalitats fortament marcades i aquell tarannà conservador i de fer el que toca i les coses tal com cal, que és molt també de la meva terra, no? Llavors era una idea que me bategava, no? Estava en estat latent a dintre del cap i me venia escriure algo molt a l'estil d'aquell teatre, no? En l'ambientació de les Terres de l'Ebre, que la coneixo. I després me va vindre com la idea del final, no? I crec que tota la novel·la és un pretext, no una trampa, per arribar al final, no? I posar el lector en la tessitura d'empatitzar en qui empatises, i clar, és complicat.
No podem explicar massa cosa.
És complicat.
Sí, a veure, agafarem aquesta sinopsi perquè ens centrem ja en Joan i en la Sílvia. Són una parella que decideixen, bueno, estan passant un mal moment com a parella, i decideixen fer una escapada de cap de setmana i se'n van cap a les Terres de l'Ebre. Allí lloguen una casa, coneixen la Rosa, que és un personatge molt peculiar.
Sí.
És una mica la Rosa, diguéssim, el motor, no?, per reflexionar sobre la vida. No? No deixen de ser dues dones en dues situacions que no sé fins a quin punt tenen nexes en comú, no? I de diferents èpoques, però...
A veure, elles, a priori, no? A mi m'atreia molt la idea de treballar dos personatges que a primera vista no tinguessin res en comú. I potser poden semblar les dues cares d'una moneda i al final acaben sent les dues cares d'aquesta mateixa moneda, no?
Sí, sí, és que pot sorprendre molt. A vegades les persones a primera vista, a priori, ens poden espantar i ens poden allunyar, però si els donem una oportunitat ens poden sorprendre moltíssim.
Aquesta idea m'agrada, no? La d'anar treballant els personatges i aconseguir que es vagin acostant d'alguna manera, també ho feien Canción bajo el agua, i els dos personatges protagonistes, els dos soldats, també hi havia este treball de relació, i bueno, i la sorpresa final, també hi havia una sorpresa final a Canción.
Sí, hi havia una sorpresa final, sí. Això és el teu... Vamos, el teu segell.
De moment sí, perquè em divertix. O sigui, i clar, és allò, quan estàs escrivint i se t'ocorreix una idea així, dius...
Aquesta és una
idea. L'he trobat, i ja tens el pretext o la benzina per a tirar quilòmetres i quilòmetres de lletres.
Doncs sí, sí. La Rosa i la Sílvia tenen un inici una mica abrupte, al principi de coneixença, que dius, és que això no encaixarà mai a la vida. Ens mantens, no?, com a lectors, sempre en aquella línia de cada vegada que es troben elles dues, què passarà? Perquè la Rosa fa una miqueta de por a l'inici, eh?
Sí,
no saps de què és capaç.
I penso que, clar, perquè no la coneixes, no?, però és com la vida mateixa, no? Quan no coneixem una persona tenim o tendim a prejudicialitzar, no?, a prejutjar. I bueno, la Sílvia i la Rosa no tenen res a veure. La Sílvia és un exemplar d'abogada pija sobre la Diagonal, i la Rosa és una senyora més gran, molt gran ja, que viu al Delta, que no ha sortit del Delta, i té tota la seva història, no?, al darrere. Aleshores, a priori, clar, no tenen res a veure. L'interessant ve quan se van, bueno, quan se van conèixer a poc a poc, encara que sigui una miqueta a la força, més que res perquè una és la mestressa de la casa rural on treballen, avui on s'hospedaran, i d'esta manera forçada pues, se van coneixent.
Realment dues dones molt diferents, però sí que comparteixen, perquè cap de les dues és mare, per exemple, és un punt que tenen en comú. Cada una té un passat que potser les aproparà, però no ho podem tampoc explicar. Clar, és que a vegades hi ha llibres que penses, com ho fas per explicar-lo sense fer cap tipus d'espoiler? No. I és una mica complicat. Però sí que és veritat que coneixerem dues dones que ens apropen, no? Cada una dintre de la seva generació, quins problemes comporta, no? Ser d'una generació o ser d'una altra, perquè no és tan meravellosa la d'abans, però segons com tampoc és tan meravellosa la d'ara.
És la idea que portava, a explicar, no? Que abans sí que hi havia uns condicionants socials probablement més marcats, tot i que encara en queden, vale? Però ara potser ens vestim o ens disfressem amb una falsa llibertat, no? I de vegades nosaltres mateixes som les nostres pròpies hostes, no? O sigui, hi ha un autoengany dintre nosaltres mateixes pensant que estem superalliberades. Aquestes idees de sororitat, que de vegades la sororitat, de vegades les primeres enemigues som nosaltres.
Exacte. Sí, vale? Sí, això estic absolutament d'acord. Ens agradi o no, però és així.
I això el personatge de la Rosa li ho diu, no? O sigui, bueno, si haguessin sigut tan compromeses en la idea de feminitat, tanta sororitat que se proclama, pues si som les primeres que de vegades ens, sigui per enveges o ens critiquem o te'n vas al llit en l'home de la teva millor amiga, no? O al revés, o, saps? Vull dir, que se'ns omple la boca parlant de certs principis o de certa idea de camaraderia i feminisme, i potser som les primeres que ens boicotegem entre nosaltres.
Al Calaix. Obre'l. I trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
Una de les parts, això em resulta molt important perquè moltes vegades, no, quan parlem de sororitat, diem clar, que totes les dones tenim sororitat i totes ens portem bé. És impossible. Ni no. Pots caure bé tothom, sigui home o dona, ni podem erigir-nos en el món perfecte, no? I en les relacions perfectes. Per tant, és un punt que és valent també de tractar, no? I de posar damunt de la taula.
Sí, perquè potser la lògia de la sororitat se me podria tirar a sobre, no?
Bueno, i a mi també, ara per fer aquesta entrevista, dic que la vida no és perfecta, les dones, evidentment, no són perfectes. I ens han educat...
Ni hem de ser-ho.
No tenim cap obligació de ser perfectes. Senzillament hem de relaxar-nos una miqueta i viure la vida i anar-nos trobant. I, evidentment, que hi ha persones amb les que encaixarem, Fàtima, i d'altres amb les que no. I quan dic persones, incloc homes i dones.
Ho encaixaràs un temps o... No sé, però sí, parla una miqueta d'això, que de vegades som nosaltres les nostres primeres enemigues, no? I potser és prendre consciència d'això, que tenim més poder si som conscients de precisament d'este boicot que ens fem, perquè serà la manera de començar a anul·lar-lo i potenciar-lo realment.
Un dels punts forts, no, és precisament aquest apropament entre la Rosa i la Sílvia, i com aquesta primera imatge que ens dones de la Rosa va canviant, perquè si hi ha una cosa també preciosa en el llibre és com dibuixes, com retrates l'època de la Rosa, perquè clar, la nostra la coneixem molt, però la de la Rosa no tothom coneix, no? Tota aquesta part, doncs, més d'abans, no? En un poble, i és bé, no? I després m'ha fet molta gràcia allò del servei militar. Perquè, clar, ara ja no existeix el servei militar, ara tot és professional, però jo encara recordo el meu germà quan hi va anar.
Clar, i jo cosins que hi anaven.
Clar, i això ara algú ens escoltarà i dirà, ui, què és això del servei militar? Però és que, esclar, abans era obligació.
Sí, no, ja va haver documentació per a parlar de l'època i sobretot les fonts de casa, no? Perquè la meva família és del poble, del costat de l'Ampolla, de Camarles, i, bueno, pues, més o menys el funcionament i les tradicions dels pobles de les meves contrades, pues, los conec. I m'ha preocupat molt ambientar-ho d'una forma creïble, però això m'ha servit molt de detallets, no? de marques d'aquella època i, sobretot, referents cinematogràfics, no? Perquè a mi el cinema agrada. L'he condimentat amb molta salsa de referents cinematogràfics que penso que sí, que, bueno, que ajudaven molt a ambientar un temps.
Hi ha metàfores molt boniques també de la vida, no? I penso que és un viatge preciós. Jo és que he gaudit molt a l'època de la Rosa i m'ha colpit molt la seva història, Ja veureu com acaba, ja veureu com acaba. Però sí que és una història que penso que han viscut moltes de les nostres, bé, no sé si la meva mare o la teva, però moltes dones d'aquell moment, no?
Clar, pensa que el divorci no se va legalitzar aquí a Espanya, no sé si, ara no me'n recordo l'any, està al 81, hauria de buscar, ara no me'n recordo, però, i no va votar-se per majoria absoluta, vull dir que això em sembla molt greu, no?, de veure l'estat mental en el que estava un país, que ni a les Corts no va tindre, o sigui, una simple iau, i arreglando que es gerundio.
No, no.
I parla molt de l'estat mental d'un país, no?, este tipus de resultats, a coses que ara et semblen tan òbvies.
I l'Helena Francis, no podia faltar. Oh, això ha sigut molt bonic, també. És que, esclar, he repassat tota una època. Pels que no l'heu coneguda tampoc, de veritat que val molt la pena, perquè hi ha moltes coses que no sabeu que penso que han de passar a la història i fan bona memòria. Sobretot perquè no es torni a passar, que no tornem a tenir cap d'Helena Francis.
Sí, no, clar, és que ella escoltava, no?, la Rosa escoltava aquell romanticisme que l'Helena Francis, l'equip, no?, perquè al final era un equip.
Que
inventaven, no? Però això segurament enverenava molt, no? Era un excés d'edulcorant a la vida emocional d'aquella època.
Realment està bé. Penso que és un llibre molt, molt ben trobat. Fas un dibuix, jugues, no?, també amb aquesta dualitat d'èpoques, dualitat de dones. Penso que tot el llibre és molt dual. Al final, si el llegiu i ens el voleu comentar, podeu fer-ho perquè a mi no me l'esperava, i mira que jo tinc aquest sisè sentit de saber com s'acabarà el llibre, i m'has deixat enmig dels carrers de Barcelona impactada, enmig dels carrers de Barcelona impactada. M'agrada que hi hagi llibres que em sorprenguin, i espero que vosaltres, els oients, també us sorprengui aquesta nova obra, El soroll de les absències, de la Fàtima Beltrán Curto, ja ho sabeu, publicada per a l'Edis Editorial. No sé si ens deixem alguna coseta o podem deixar aquí l'entrevista?
No, a veure, agrair-te que li dones difusió i bueno, i que si la gent s'anima a llegir-la, doncs espero, aposto que el final sorprendrà.
Sorprendrà, i a més, penso que molts s'animaran a fer turisme a les Terres de l'Ebre,
sí,
perquè la ploma d'aquesta tortosina afincada a Barcelona ja ho fa això, ens fa delir. Hi ha alguna escena que penso ja m'agradaria ser-hi jo.
És molt bonic, i a més que som un territori en perill d'extinció, vull dir, pensa que sóc filla d'una terra que potser d'aquí 40 o 50 anys ja no existirà,
quasi. O sigui que...
motiu per una novel·la de realisme màgic, saps? Vull dir que sóc d'una terra que ja no existeix.
No sabem què passarà, sempre cridem, no?, que és com si estiguéssim abandonats. Jo em sento molt, empatitzo molt, no?, amb aquest, perquè clar, evidentment no hi visc directament, però sí que estic a la zona, i està. És molt bonic llegir llibres com el teu que parlen d'un territori tan, tan preciós. Vosaltres no sé què fareu, perquè quan escolteu el programa no serà divendres, però com que l'entrevista l'estem gravant un divendres, tal com comença la novel·la, nosaltres pujarem al cotxe, mirarem cap al retrovisor i tirarem endavant. Què et sembla, Fàtima?
Molt ben tancat.
Som-hi?
Molt ben tancat.
El Calaix.
Obre'l.
I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
per a la Xarxa.
Encetem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries du a Ullei de Ràdio. Sergi Guiu, bueno, són molt bones.
Hola, molt bones.
Avui ens toca parlar d'estrenes, però abans, actualitat. El Sergi ens volia parlar del vídeo de 4 minuts que ha publicat avui Netflix.
Això? El què? Què volia fer?
Per què t'has sentit?
Saps el que és la preescolta?
Clar.
Ah, ha apretat el botó i ha sentit el que deia, mentre em queixava de que no m'havia deixat comentar-ho.
Doncs sí.
Sí, el que passa és que també hi ha...
vídeo que no aporta absolutament res.
No, és que, perquè li van dir que hi haurà segona temporada de Berlín,
no,
tal.
No, no.
No, és que no especifiqui ben bé hi haurà això. Pues te pot aparèixer, que no ho sé, perquè no l'he vist, perquè dura 5 minuts i molt llarg.
Jo l'he vist, jo l'he vist sencer.
Tot?
Sí, sí,
per exemple,
sí.
Surt l'Aitana. Això és que segurament faran algun documental sobre l'Aitana.
No, però de fet, quan apareixen els que fan alguna cosa, a dalt a l'esquerra del vídeo,
i fica
surt el nom. Sí.
Però no hi fica temporada 8.
No, això no.
Fica
però...
només, per exemple, surt la Maribel Verdú i l'Omar, que fa d'Omar, a l'Elite.
Elite.
I surt Elite, però estan
exacte.
Els dos dins d'aquesta història que s'han muntat.
Però això en seqüències reciclades, rescatades...
No.
És tot nou, eh?
Estan actuant, per exemple, el Dani Rovira comença fent un monòleg, no sé què, no sé quantos, llavors apareix el que més o menys és el personatge conductor d'aquests 5 minuts i diu, no, Dani, este any no te toca fer comèdia. Al cap d'una estona el Dani fent veure que s'està llançant a punt d'un balcó i diu, no, que tampoc vas a fer acció, no sé què, i no sé què me acaba al final perquè no l'he acabat. Però no et diu, hi haurà un monòleg d'una hora i mitja de Dani Rovira. Te surt l'Aitana, per exemple, però tampoc et diuen serà un documental o serà una sèrie documental. Van sortint 50... Crec que surt el David també, el teu amic David Muñoz, per exemple, també.
Bueno,
sí,
és que,
diverso,
mira,
sí.
Amb els tres noms que has dit, Aitana, David
te
Muñoz...
Te venen les ganes de seguir que... pagant Netflix?
Però bueno...
Per això.
Sí, i han etiquetat alguns dels que apareixeran doncs, a les seves sèries... Ana Polvorosa, com deia Aitana, Aitana Sánchez Gijón també surt, i surten els de Sálvame, perquè suposo que hi haurà pues, nova temporada d'això que fan de Sálvame, el Nesteban i tots aquests, Blanca Suárez, Candela Peña, Clara Lago, bueno, surten uns quants. Però sí, però és això, no aporta gran
espanyol,
cosa.
Tot
tema espanyol,
eh?
Sí, sí, és Netflix d'Espanya.
Abraza lo que viene o algo així es diu.
Molt sí. Bé.
5 minuts.
Molt bé.
Sí.
Ana Polvorosa, molt bé, no porta temps que no la veig gaire, però...
Sí, però sí, no està fet... bueno...
Jo sé que l'últim va fer Les xiques del cable, l'últim que va ser així,
no, però
li
després...
van donar un premi de la Unió d'Actors, crec, si no m'equivoco.
Després d'això jo crec que ha fet alguna cosa més. A més, ara està fent molta promoció. Deu estar a punt d'estrenar alguna cosa nova amb Netflix.
Sí, és que jo vaig veure un podcast seu l'altre dia, una entrevista
promoció.
Que li vam fer en un podcast.
Sí, sí. Jo crec que després de Les xiques del cable potser ha fet alguna cosa més de cine i tal... I jo crec, ja et dic, que ara deu estar a punt d'estrenar alguna cosa en Netflix perquè està tots els podcasts fent entrevistes.
Eh? Sí, amb un actor també espanyol, que no em surt el nom, que ha sortit a Velvet, que també va fer la pel·lícula basada en El silencio de la ciudad blanca d'un llibre, que ara no em surt el nom, ja el trauré.
De fet, amb Javier Rey,
no,
Javier Rey.
Aquest.
Sí, perquè surten al vídeo
aquest, dos.
Surten els dos,
El
Inocente, la fan una... Em sembla
Muñoz,
que és...
No sé si surt, potser sí que surt Miguel Ángel Muñoz també.
Estrenen una minissèrie que es diu El Inocente. Bueno, perdó, del creador de El Inocente. Mm. Però crec que és un thriller i de més.
La sèrie d'El Inocente, si no l'heu vist, que la protagonista és Javier Rey, és de A3 Player, està molt bé.
Molt
bé. La recomano.
La adaptació de La última noche en Tremor Beach... de Oriol Paulo, vale, és el que faran.
El meu papa i la meva mama
sí?
Han vist el primer capítol del Zorro.
No, de Zorro.
Ah, es diu Zorro, vale.
I per què ho fan això, pobrets?
De Zorro, és bonic, perquè això fa amor.
Home, no quan... sé si veure Zorro en concret fa gaire.
Van fer el dissabte a la nit.
Entre ells dos?
I em van dir...
L'amor cap a les sèries, com va això?
Entre els dos, això és cohesió
però,
per allà.
Però podíem veure qualsevol altra cosa.
Sí, també. I em van dir, vols quedar-te a mirar? I els hi vaig dir, no. Quan va acabar el primer capítol, els hi vaig dir, què tal? I em van contestar, entretinguda, és com Àguila Roja. Que a ells els hi va agradar molt.
Sí, sí.
Diu, ens recorda Àguila Roja. Jo vaig pensar,
sí.
Doncs endavant, mira, Zorro.
Però jo crec que Amazon Prime no busca que s'assembli a Àguila Roja. Vull dir, com a mínim, amb el nivell tècnic...
Ah, no, bueno.
Jo imagino que no és el que...
No l'acabé de convèncer que sigui rosa amb ulls blaus, el Zorro. Però a partir de ja s'acostumaran al Miquel Bernet.
Bueno, és que, de fet, la figura de... Avui ho llegia, que la figura del Zorro és una mica com amb el Doctor Who, que és a dir, que no sempre és la mateixa persona.
Vale.
A mesura que el Zorro mor, hi ha algú que el substitueix.
Clar.
I aquest cop és com la primera vegada que el personatge és espanyol. O sigui, no interpretat
Antonio
per una...
Antonio Banderas no era espanyol.
No feia d'espanyol a la pel·lícula.
Però aquest estava basat a Los Ángeles, si no recordo malament.
Sí, 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 però... Fa
la miraré,
Fa
ja
d'espanyol.
He confirmat que la miraré, vale?
Vale, molt bé.
I ja està, i us ho...
Saps que
vale.
Tu eres l'únic que tenia algun dubte de si això passaria o no.
Sí. Veient que fins i tot el meu papa l'ha començat a mirar, crec que estic en disposició de mirar-la també. No sé quan... però la miraré. Va,
i després de seguit te mires el Cid. I ja?
Ja l'he vist, el Cid.
Sí, ja l'he vist.
Quan hi hagi més temporades de Jaime Lorente fent del campeador, llavors la mirarem.
Molt bé, fantàstic. Més actualitat, es van entregar els Premis Feroz la setmana passada, cinema, televisió i demés, i en l'apartat de televisió, lo bo és que acabarem aviat, la Messias es va emportar tot a lo que optava, que optava a tot, excepte a millor sèrie de comèdia, perquè és una sèrie dramàtica. O sigui, literalment s'ho van emportar tot. Vale? Millor sèrie dramàtica, millor actriu protagonista per a Lola Dueñas, millor actor protagonista per a Roger Casamajor, millor guió per als Javis, millor actriu de repartiment per a Irene Balmes, que és la nena de l'adolescent,
sí, germana, la filla de jove,
i exacte, millor actor de repartiment per a Albert Pla, que a més, molt divertit perquè Albert Pla no va anar a la gala i van pujar a agafar el premi les nenes, però quan ja són grans, diguéssim, les Flors Maria, sí, exacte, i van agafar elles el premi en nom d'Albert Pla.
Molt bé.
Així que això, i a millor sèrie de comèdia va guanyar Poquita Fe.
No sé quin és.
No, vale? Tampoc.
Sí, la del Raúl Cimas. I la que feia de Cañizares a Càmera Café.
Ah, sí, sí, senyora.
Doncs sí. Això pel que fa a l'actualitat. Teniu alguna cosa més d'actualitat? No,
jo volia comentar una mica això dels premis. Ostres, no veure Ana Rujas per aquí em molesta una mica, eh?
Yeah.
Tot i que tots són molt mereixedors d'emportar-se un premi per aquesta sèrie.
A mi la Lola Dueñas és la que més m'agrada de les tres.
Sí, no,
jo crec que és la que millor ho fa, de les tres.
És la que millor
ho
fa.
Tot i que a mi m'agrada molt Ana Rujas com a actriu, però crec que Lola Dueñas és la que li dona més personalitat al personatge.
Carmen Machi li dona un aire diferent.
Però no té protagonisme mica... de les altres.
No.
Crec que és la que té menys, sí, sí, menys, sí, contingut.
Perquè barreja una mica també com els dos registres de les dues actrius i també li dona com aquest puntet de comèdia que Carmen Machi li dona als personatges. Amb allò. Jo, per exemple, recordo el diàleg de... quan li explica al Roger Casamajor ja de gran lo de la música, no? EDM, música electrònica de baile i cristiana. Aquests moments,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, no sé, a mi crec que és de les tres la millor. El que, bueno, a mi la interpretació de Roger Casamajor no em va entusiasmar.
Estic
no?
d'acord.
No em va entusiasmar.
Estic d'acord.
El notava una mica incòmode, però no, o sigui, no com que el personatge, sinó a l'actor, saps? El notava una mica fora de lloc.
Vaig veure una entrevista als Javis a un programa d'una altra emissora que no ens
interessa llavors.
I deien que això, que al principi a Roger Casamajor li va costar molt agafar el personatge.
A mi no...
Els va costar entendre's a tots tres, als Javis i al Roger.
Quasi et diria que de tots és una mica... O sigui, de tots els actors és el que pot ser el que més em grinyola, però bueno.
Jo no ho vaig trobar així.
A mi no. Tampoc sé amb qui competia.
Et diré una cosa. I després d'ell, la que menys m'agrada és Macarena García.
Sí?
Per mi no és de les millors d'aquesta... No és ni el millor paper que ha fet Macarena García ni és de les millors d'aquesta sèrie Macarena García.
Puc estar d'acord.
M'agrada més, per exemple, la Irene Balmes,
sí,
la filla del Santi.
Estic d'acord.
M'agrada més la Irene Balmes,
sí,
que la Macarena García. Així com no m'agrada gaire el Roger Casamajor de jove, el nen aquell de la melena, no m'acaba d'agradar com ho fa, el nen.
Estic com molt accent català, després els altres no entenen.
No em convenç. A mi la Macarena García, que m'agrada, perquè m'agrada pràcticament tot el que fa Macarena García, en aquesta sèrie crec que no és del millor que ha fet Macarena García.
Vale. Sí, jo és que a partir del tercer capítol ja vaig deixar de ser objectiu i vaig tornar superfamo i aquesta sèrie ja està. Vull dir, no...
En aquest espai s'ha de ser objectiu.
No, perquè no. Si mires Elite no es pot ser objectiu.
Bueno, això no sé per què ho diu. Per què s'agafa sempre això?
Però a més és que és el debat de sempre, amb la qual no
és que
passem pàgina.
De besugos.
Exacte.
Sempre tornem al
siguiente.
Mateix punt.
Va, anem a repassar les estrenes, que ja us aviso... que no hi ha res interessant.
Millor perquè tinc molta feina.
Estic bastant d'acord.
Per cert, molt ràpid.
I després jo molt ràpid una cosa.
És cert que n'he sentit poques, però n'he sentit i llegit algunes. He sentit més crítiques negatives que positives de Griselda.
Ui.
Sí?
Sí. Cosa que a dia d'avui em fa posar en stand-by la visió de Griselda.
Jo la miraré, perquè en tinc ganes. Però encara no puc.
Es veu?
Perquè estic amb altres coses.
Segons va definir el Sergi, jo estic una mica d'acord amb això... El maquillatge que fan servir per Sofia Vergara és pràcticament el mateix que es feia servir al Força Barça.
Sí, és com un teleñeco. No un teleñeco,
una
no, com un
vídeo
del Canal Plus.
Un guinyol.
Sí, un guinyol.
Estic d'acord. Jo també he vist 3 hores de maquillatge cada dia per posar-se les pròtesis i una hora per treure's l'esa.
Pues escolta, tampoc és tan de lo gratis.
Pues imagina't.
També et diré, si està tot... Hauríem pegat una miqueta una clatellada.
Estic, ara jo vull afegir una altra cosa. No puc mirar aquí celda perquè ara estic amb altres coses. Aquestes altres coses. Diu un Downton Abbey, que estic gaudint.
Me n'alegro.
Com feia temps que no gaudia una sèrie.
Però aquesta, aquesta és aquella que van fer pel·lícules i tal,
sí,
no?
També.
S'han fet un parell o tres de pel·lícules.
Ma mare, és d'època.
Jo crec que ma mare perfectament podria dir que és la millor sèrie que ha vist mai.
Meravellosa.
Sí, 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 és molt xula.
Meravellosa.
Estic d'acord. M'alegro, bueno, que t'estiguis, sí, estiguis
Maggie
viatjant
Smith,
amb ella.
O sigui, no tenim prou diners al món per pagar lo bona que és Maggie Smith i el personatge de Violet. No, o sigui, és una cosa que no té cap mena de sentit. O sigui, amb poques sèries em passa que jo l'estic mirant i de sobte esclato a riure perquè és que té unes sortides que són meravelloses. Bueno, dit
va
això...
Va ser original?
Sí, clar. Sí, sí, sí. Dit això...
Bueno, se vino lo fuerte del mes, eh? Només per començar, ja.
És terrible, eh? Ja us ho
Brad
dic.
Pitt i Angelina Jolie.
Ja us hi agradaria.
No, el problema és que no. Tant de bo, però no. Va, estrenes d'aquesta primera quinzena de febrer, arrenque... 2 de febrer, Amazon Prime Video, Mr. y Mrs. Smith.
Soy Jane.
Yo, John. Tarjeta del banco, certificado de matrimonio.
Bueno, és una cosa que mai ningú ha demanat perquè la peli de Senyor i Senyora Smith amb Angelina Jolie i Brad Pitt, no. És meravellosa com aquest tipus de peli bazofia, saps? O sigui, com a peli d'acció xorra amb un argument que no es creu ningú.
Exactament.
És boníssima. És
com ficar a Angelina Jolie i Brad Pitt junts en una pel·lícula d'acció, no?
Clar.
Ah, doncs que siguin un matrimoni i que s'estomaquin entre
clar,
ells.
Clar, però, o sigui, de lo de lenta que és bona.
Sí, sí, ahir vale? Parlàvem a la redacció més... Crec que tots tenim al cap aquella seqüència inicial, que estan en una teràpia de parella, no? I comencen a explicar la història mitjançant un flashback.
Meravellosa. Llavors, per què fer una sèrie d'això? Vale? Que és una pel·li que és bona...
Molt més recorregut del que podia tenir.
Clar, però sobretot perquè és una sèrie que és bona per dolenta. És una pel·li que és bona per dolenta, no? Llavors, algú va tenir la idea de dir agafem això, aquest argument que és forçadíssim i que no es creu ningú, fem una sèrie amb dos senyors que no coneix ningú. Vale?
No sé ni que, no sabia no, ni que hi havia una sèrie, mira què et dic.
Donald Glover...
Home, sí.
Sí, bueno, sí, però tampoc vull dir... No és Brad Pitt, saps què et vull dir?
No, clar.
Clar, pues, això és el que et vull dir, o sigui... I Francesca Sloan.
Aquesta no...
Els
no...
dos surten a Atlanta i ella també surt en alguna de les temporades de Fargo, no sé en quina, la veritat. Però vaja, a més, Donald Glover és el productor i creador de la sèrie, també. Perquè, bueno...
Bueno, doncs pues ja està, s'ho pues... ha fet per ell mateix. Ja
com sí. Sofia Vergara.
S'ho ha fet per ell mateix.
Volia... Donald Glover ha dit, a mi m'hagués agradat fer de Brad Pitt a Senyor i Senyora Smith, doncs pues m'hago una sèrie.
Tinc molts milions d'euros, ja els inverteixo.
Bàsicament. Doncs això, és una versió de la pel·li, del 2005 a la pel·li.
Ostres.
Sí, sí.
19 anys, ja.
Sí, sí, ojo, cuidado.
Ja. Bueno, pues...
Jo en tenia 9.
Molt bé.
És que jo recordo de veure-la més d'un cop, aquesta pel·li.
Jo també.
Jo no l'he vist mai.
Jo l'he vist diverses vegades perquè és una pel·li que m'agrada. I no m'escondo.
Jo no. Jo no sí. Te diria que m'agrada, però me l'he trobat allò de...
A mi m'agrada dins de les pel·lis pedorres, eh?
És una, sí. Mica, és una mica de Esta noche en Factoria de Ficción.
Maravilloso. Armageddon, pues dale. Va, seguim. Aquesta l'heu posat només pel títol, ¿vale? Sergi, si us plau, pots llegir com es diu la sèrie.
Un joc de paraules divertit, eh?
Alguien como Chu.
Una sèrie taiwanesa...
Amb 10 segons han passat moltes coses en aquest tràiler.
Que segueix a Chu Ai, una videoblogger, en els seus, les seves estones lliures. Al seu canal parla de sexe, aborda molts temes, però és aquest tema en concret, el del sexe, del qual parla molt obertament davant de la càmera, és un tema que a la vida real li resulta molt més complicat. Vale? Només l'he posat pel títol.
Vinga, següent, va.
5 de febrer, aquesta l'he posat perquè acaba una sèrie que aquí als Estats, als Estats Units, no, aquí a Espanya no ha tingut cap mena de ressò, però als Estats Units és com un tòtem per qui la protagonitza, Larry David, un dels humoristes més reconeguts, i perquè després de 12 temporades acaba la sèrie, que es diu així, Larry David o Curb Your Enthusiasm.
Have you noticed that when you take a picture, you don't look nearly as good as you do when you look in the mirror? Because the mirror is how you see yourself, and the photo is how you're seen. Fuck, that's deep. Whether
I'm right. És una sèrie protagonitzada pel propi Larry David, com una versió exagerada d'ell mateix. Diguéssim que és una visió doncs, irònica, treta de context, una mica portada a l'extrem de la vida del guionista, productor i còmic. Guanyadora d'un premi Emmy i Globus d'Or, com dèiem, als Estats Units és tota una institució, tant Larry David com aquesta sèrie, i arriba al seu final a HBO amb la 12a i última temporada.
Molt bé, no n'havia sentit a parlar mai.
Doncs ara ja saps una cosa més, Sergi.
Veritat, sí, no n'havíem sentit a parlar mai, però 12 temporades, això.
Jo sí que n'havia sentit a parlar, potser no n'havíem parlat aquí, però jo sí que n'havia sentit a parlar d'aquesta sèrie. La següent us diria que és l'única que m'interessa mínimament de lo que s'estrena com a mínim en aquesta primera quinzena de febrer.
I ens queden tres quarts de llista encara.
Que és la segona temporada de la sèrie antològica Feud, que no sé com es pronuncia, la veritat. La primera temporada va explorar la rivalitat entre Bette Davis i Jane... no recordo quina Jane, perquè en aquella època hi havia moltes actrius dels anys 60 que es deien Jane Algo.
Jo tampoc.
I ara arriba la segona temporada, que és Capote versus The Swans.
We made New York the capital of the world. The center of everything.
La primera temporada era sobre la rivalitat entre Joan Crawford, interpretada per Jessica Lange, i l'altre personatge, que era Bette Davis, l'interpretava
Susan Sarandon.
Exacte. És molt bona, a més, és sobre la rivalitat real que hi va haver entre aquestes dues actrius durant el rodatge de Què passa con Baby Jane als anys 60, ¿vale? Són dues actrius que van fer aquesta pel·li, que va ser tot un èxit, però que es portaven a mort i s'odiaven.
Bueno.
I era una mica Vox Populi, tot i que ho intentaven amagar una mica. I va ser, diguéssim, un dels grans culebrots de Hollywood dels anys 60. Doncs aquesta sèrie fa la mateixa fórmula, explica un d'aquests grans conflictes, però amb altres personatges reals també. I en aquesta segona temporada de 8 capítols explicarà com l'escriptor Truman Capote es va envoltar en un moment determinat d'un grup de dones de l'elit novaiorquesa d'aquella època, dones riques, glamuroses, l'alta societat de Nova York, a les que va anomenar els cignes, The Swans. Van tenir molt bona relació, eren una mica el seu elenco, per dir-ho d'alguna manera, però després, per motius X, van partir peres i això doncs, va convertir-se en un gran enfrontament perquè Truman Capote, les senyores aquestes els explicaven totes les seves interioritats i Truman Capote va escriure un llibre amb aquestes interioritats. Si una d'elles es deia Patricia, canviava el nom i deia Patricia, ¿vale?
Molt sí, bé.
Que quedava bastant clar qui era cadascuna. Sí. I això no els hi va agradar i a partir d'aquí va començar doncs, aquesta rivalitat. Entre les intèrprets d'aquests signes, exacte, hi ha Demi Moore, Chloe Sevigny, Calista Flockhart, Diane Lane, Naomi Watts i Molly Ringwald. O sigui que HBO s'ha deixat els quartos.
Us dona la sensació de que podria ser una producció de Apple TV? Perquè a mi sí.
És que HBO sí que ha tirat una mica, no és política això, però sí que ha fet sèries així una miqueta, com per exemple allò de les tuberies, aquelles que també van fer... no ho diré.
Vale.
I sí, no, que un dels dos era Woody Harrelson, home, el protagonista, i l'altre de Leftovers.
Sí, sí. Los Fontaneros de la Casa Blanca.
Això, les tuberies. Sí, sí, sí. De tant en tant en fa alguna, HBO, d'aquestes.
Sí.
I aquesta jo crec que estarà a HBO també. Però podria ser perfectament d'Apple TV, la veritat és que sí.
Però aquesta ja...
Per cast, per temàtica, això, per tot. Sí. Però la sensació com que...
Però la primera temporada ja era així i va ser el 2017.
Ah, vale.
O sigui que segueix una mica la línia, vull dir... Jessica Lane i Susan Sarandon, diguéssim que són les protagonistes.
Que pot m'agradar la de les tuberies, per cert. No m'agrada gens.
Ho va dir molta gent, també ho va dir Toni Lasso.
Sí, jo la vaig començar a mirar i
no
tampoc. I mira que m'agraden molt els dos protas, però...
Que no m'agrada ni com ho fan en l'un i l'altre.
Ja, no, no. Poca cosa, la veritat. Va, més estrenes. 8 de febrer, The Lovers.
Keep this brief, Jenny.
Keep all brief.
The swearing, the lateness, the stain.
I don't swear.
You swore at Jason.
He provoked me.
Why, what'd he say?
Good morning. What does he think he is, a Disney princess?
Una sèrie britànica que arriba a Sky Showtime, que explica la història d'amor de dos persones que semblen totalment oposades i incompatibles, però que s'acaben enamorant, ¿vale?
Qué bonic.
Però quina trama tan original!
Ella és una dependenta de supermercat de Belfast, que no li importa gairebé res, i Seamus és un famós presentador d'un programa de política que, juntament amb la seva famosa nòvia, viuen una vida ideal a Londres i un dia, doncs, per una trobada fortuita es coneixen i s'acaben enamorant. Vale. I vencen les adversitats dels mons que els separen. Això ho ha fet
no,
això jo.
Digues, digues.
No, que visqui l'amor sempre.
Això, molt bé, Sergi, molt bé. Va, passem unes quantes, si us sembla. Us sembla bé?
Vinga, 9 de febrer.
9 de febrer, segona temporada de Machos Alfa a Netflix.
Lo llaman de construcción de croqueta. Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo.
Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad.
Anda, mira, otro aliado.
¿Sí? Aún estamos asentando los conceptos.
¿Qué?
Iván.
Jo vaig haver de mirar la primera temporada.
I què?
Ah, tu has vist la primera temporada,
sí,
això?
Sí, sí, sí que no m'ho esperava.
Ah, jo pensava que no.
Jo no la volia veure,
que vas
però...
negar profundament.
Se'm va coaccionar.
Si tu has vist la primera temporada d'això...
Se'm va coaccionar.
Uah, serà la teva élite per tota la vida, que ho sapiguis.
Ah, bueno, no.
No té res a veure.
No, no, perquè...
Ja li agradaria la gent d'élite tenir aquest nivell de producció.
No.
Ah.
Ai, parleu que em dóna tos.
Digues, a veure...
No, digues, no, que té tos, tio. Has de dir tu, perquè ja té tos.
Fes el favor d'explicar-me a veure què penses d'aquesta primera temporada.
Però que té tos, jo... no li donis la paraula, no, perquè
no,
té tos.
Ja puc, ja puc, no, ja puc, ja puc.
No té 5 minuts de tos seguit.
Com pot ser així, mira, ha tornat a tossir.
És lamentable.
Toma.
És que...
O sigui, és una sèrie que fa apologia del masclisme, en realitat. O sigui, amagant-ho sota un... A mi em recorda una mica el to a Aquí no hay quien viva. No, perdó, a La que se avecina.
Exacte. És que es note tan la mà dels seus creadors,
o sigui,
a darrere d'aquesta sèrie.
És una mica... No, és una comèdia, fem paròdia,
sí,
d'aquests,
sí,
perfils. Però
és que no,
no
deixem cap canya dreta, no? Repartim a tots els bandos.
No, no, saps? Estàs fent apologia. O sigui, són tot clichés.
Sí, sí.
És tot, saps? N'hi ha un que comença una relació poliamorosa amb la seva parella i és supergelós.
Però a més, el bo d'aquest tio és que li posa les banyes a la seva parella des de fa ni se sap.
Sí,
però li molesta moltíssim estar en una relació oberta.
Després n'hi ha un altre que la seva nòvia es fa influencer i comença a guanyar molts diners i ell l'han fet fora i porta fatal que la seva nòvia sigui la que manté a la relació. Bueno, és que són tot clichés,
sí,
saps? És tot sobadíssim i lamentable, lamentable.
L'únic amb la que sí que puc veure que la trama és una mica més normal... per així dir-ho, és el matrimoni més entrat en edat.
Sí, que al
que
final...
Que ja és un matrimoni cremat, sí, i que tal, acaba tenint un desliz ella.
Sí, no, és que en realitat, sí, però tot i així, saps? O sigui, clar, n'hi ha dos que són com molt ganyants i els altres són com menys ganyants,
sí,
saps? Del grup d'aquest de quatre amics. Però tot i així, quan intenten fer aquestes trames, perquè després n'hi ha un altre que s'ha separat de la dona, i la dona el matxaca a totes hores, és bastant cabrona, la veritat, i bueno, ell com a que ho pateix i tal i qual. Però fins i tot, és que fins i tot aquestes trames, penses, tio, és que no, saps? O sigui, és que és això, és que és un clitxé darrere d'un altre.
Correcte.
Lamentable,
sí, sí, sí,
lamentable.
És tal qual. Perfecte, perquè ja ho has dit tu tot i ja està. Ah, una altra cosa. Tots els personatges secundaris són els protagonistes de La que s'avecina. Absolutament tots. La mare d'un és Petra Martínez, el Jordi Sánchez no sé de què fa, Natalí Sessenya és la psicòloga de no sé què. O sigui, tots. No tenen agenda, aquesta gent.
Treballen per aquests productors,
cosa,
ja està.
I és una cosa que de veritat em fa enfadar. O sigui... Per exemple, aquesta gent, disculpeu, estan a punt d'estrenar una nova sèrie a Movistar Plus, de la qual han gravat dues temporades del tirón. Ni tan se val l'han estrenat i ja estan gravant la segona temporada. Que la protagonitza Carlos Areces, tio. Carlos Areces un altre cop. La que s'avecina, El Pueblo. I ara aquesta, és que... Bueno, en fin.
Bueno, va. També el 9 de febrer arriba una altra joia que també ningú havia demanat, que és la tercera temporada d'Operació Marea Negra.
Sigues ganando plata con Blanca. Y eso es el pasado. Esa condena que no quieres ver. Pero sí, cabrón, es tiempo. Pero es tiempo.
¿Qué, Sergi?
Para cambiar el disco. Esta es más divertida, ¿no? M'han dit.
En el momento. En el moment. Perquè... Aquesta sèrie va començar protagonitzada per Àlex González.
És que això te l'ha dit. Sona que va haver-hi un canvi molt, molt gran entre la primera i la segona temporada.
Concretament, Àlex González.
Que ja no hi és.
Ja no hi és i va fer d'Àlex González fent el mateix personatge.
Sense samarreta, sé, brutal.
Jorge López, que va estar una temporada a Élite. ¿Vale?
Que això ja et parle de...
Una altra superestrella.
Què passa aquí? Nando Quesada crec que és el protagonista. És a dir, Àlex González.
Barreira.
Nando Quesada és jugador de segona federació. Que ara juga la Kings League. És veritat. Jorge López és de Xile. Vale. Interprete a un gallec. I Òscar Jaenada, que és català, interprete a un mexicà, que de fet ja ha fet alguna sèrie fent de Mèxica, però Òscar Jaenada és nascut a Catalunya. I en aquesta sèrie, que és el que comença a escoltar el tràiler, aquest és Òscar Jaenada fent de Mèxica. O de Colombia, o no recordo ben bé quin és el país. Ostres. Això és el primer que xoque, que Jorge López exagere l'accent, no castellà, gallec sent de Xile. Interpretació lamentable de tots, drogues, contrabando, i menys mal que molt poquet, però una mica surt Luis Zahera. Molt poquet.
Sí, però també deu de fer de Luis Zahera.
I, però és igual, però no li demano res més que faci de Luis Zahera. A Luis Zahera, jo si fa de Luis Zahera ja en tinc prou. Molt dolenta aquesta sèrie.
Ostres.
No la mireu mai, eh?
Una cosa us vaig a dir.
Mai, no, jo la miraré, clar, però no la mireu mai,
Amazon,
per favor.
Amazon Prime? Ostres, no penso que s'ho hauria de fer mirar amb algú.
Però te fa coses bones, també, eh?
Sí, però sí, té però les... molta púrria, eh? O sigui, has de seleccionar molt. Sí,
però té molta coproducció.
És que ara Prime Video està... Bueno, de fet, Prime Video ja és top 1, me sembla. Aquest 2023 sí. Va ser top 1 sí, sí. De plataforma. Sí, sí. Per davant de Netflix, per primera vegada... Prime sí. Video va superar Netflix.
Sí, sí.
És que també el tema de que t'incloguin el servei clar. De vídeo només per tenir el Prime dels exacte. Envios, tot bueno, té Prime Envio.
Sí, sí. I Operació en Triunfo, no?
O, bueno, aquesta és una altra.
Però això és massa nou. Per,
no, és broma, ho he dit de broma.
Bueno, temporada...
Bueno, és de... Ah, sí, de desembre. Clar.
Temporada 3 d'Operació Marea Negra a Amazon Prime Video el 9 de febrer.
Perquè que ningú se la perdi. Jo no la vull, però allí estarem.
Va, ja l'última molt ràpid perquè no ens queda gaire temps. 14 de febrer a Apple TV, New Look. És una sèrie inspirada en fets reals sobre el món de la moda a París en l'època en què dissenyadors com Christian Dior, Coco Chanel i els seus contemporanis navegaven pels horrors de la Segona Guerra Mundial i van inventar una mica el que és la moda moderna. I aquí, producció molt Apple TV, sí. Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior, Juliette Binoche a Coco Chanel i també al repartiment hi ha Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer i Claes Bang. O sigui que, per a que ens fem una idea de...
Maisie Williams veig que fa de Catherine Dior, també.
De la filla.
De la filla de Christian Dior. Mm-hmm.
Doncs això... Aquesta té bona pinta, la veritat.
Sí.
Apple TV és un tipus de sèrie que domina molt.
Mm. Bueno. Estic tranquil perquè em podré posar lloc. Podré clar. Mirar... probablement
Operació
Mariana, sí, però podré mirar... No sé si ho acabaré fent Griselda, Masters of the Air... Podré ficar
però al final sí que miraràs Griselda.
Pot ser, he dit.
Fill meu, és que després me dius a mi amb la sèrie aquella pot de l'HBO que te vaig dir que la miraria i me vas crucificar pràcticament.
I me vas mirar?
No, que no la vaig mirar, aquella que me vas dir que era tipo Lost.
No la miris pas, aquesta bueno. De l'Adrià. Està Prime Video.
No, i ho deixem, que no ens dona temps. Apa, que
pues
adéu.
Adéu.
Fins aquí l'Aixa en sèrie. L'espai de sèries du a Ullei de Ràdio.
Chao, chao, chao. a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling me?